comença Camps Magnètics, un programa de Ràdio 90 que parla de la relació entre la música, la ciència i la ciència-ficció. Camps Magnètics, 30 minuts on la música i la paraula es donen la mà a través dels 101.4 de la FM, amb guió de Josep Cuellar i locució d'Eva Ruiz.
Benvinguts, amics, al programa número 4 de Camps Magnètics des de Ràdio 90, que dedicarem en aquesta ocasió a una formació britànica que va ser força popular a la dècada dels 70 i dels 80, Alan Parsons Project. D'Alan Parsons Project tots en coneixem alguna cançó o algun tema instrumental com aquest inolvidable Mamma Gamma. Però el que potser alguns no sàpiguen és que els dos personatges que s'amagaven sota aquest nom artístic, Alan Parsons i Eric Wolfson, eren dos grans afeccionats a la literatura en general i a la de ciència-ficció en particular, i que, a més, tenien també un gran interès pels temes científics. Ho comprovarem durant els propers 30 minuts. Quan l'any 1976 Alan Parsons Project van publicar el seu primer disc, els dos components de la banda ja tenien una trajectòria important dins el món de la música, sobretot com a tècnics d'estudi. Parsons, concretament, havia treballat com a tècnic de so en discos tan legendaris com Abbey Road, dels Beatles, o Dark Side of the Moon, de Pink Floyd. Però sembla que la idea d'aquest primer treball, que consistia en adaptar musicalment una sèrie de narracions d'Edgar Allan Poe, va néixer principalment de Wolfson, que era un gran admirador de l'obra d'aquest escriptor, com s'ha anat demostrant al llarg de tota la seva carrera. El gran triomf del disc va ser poder comptar com a narrador amb la veu d'Orson Welles.
But I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy which are not thoughts and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.
Sí, aquesta era la magnífica veu del director i actor Orson Welles narrant un fragment del conte A Dream Within a Dream, d'Edgar Allan Poe, en el primer disc d'Alan Parsons Project titulat genèricament Tales of Mystery and Imagination, contes de misteri i imaginació. Thank you. De fet, però, la veu de Wells no s'hi va afegir fins que el disc es va reeditar l'any 1987. Però per què aquesta fascinació per Alan Poe, un escriptor americà nascut l'any 1809? Doncs segurament perquè es tracta d'un gran precursor dins la literatura universal. Se'l considera el pare del conte de terror psicològic i també del relat curt, i un precursor tant dels relats de detectius com, i això és el que ens interessa a nosaltres, de la literatura de ciència-ficció. Efectivament, Poe, juntament amb Mary Shelley i amb el seu Frankenstein, van anticipar d'alguna manera la narrativa de ciència-ficció, i d'això n'hi ha proves com són les seves obres La incomparable aventura d'un tal Hans Pfahl, La veritat sobre el cas del senyor Valdemar, Un descens al Maelstrom i altres. De fet, l'obra de Poe va influir molt en Herbert George Wells i Jules Verne. Es reconeixia admirador seu. En realitat, li va dedicar la novel·la Les fins dels gels, que volia ser una continuació de l'única novel·la escrita per Poe, Les aventures d'Arthur Gordon Pym. Però escoltem altre cop la veu d'Orson Welles.
Shadows of shadows passing. It is now 1831, and as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea is simply music. Without music or an intriguing idea, color becomes pallor. Man becomes carcass. Home becomes catacomb. And the dead are but for a moment motionless.
Aquí Orson Welles posava la veu al preludi de la narració La caiguda de la casa d'Usher, que Edgar Allan Poe havia publicat el 1839. Però acabem aquest petit repàs amb un dels millors temes musicals del disc, aquest breu Arrival.
camps magnètics.
Un any després de debutar amb el disc dedicat a Edgar Allan Poe, el 1977, Alan Parsons Project tornava a la literatura de ciència-ficció adaptant, en aquest cas, un clàssic modern, I, Robot, d'Isaac Asimov. Bé, aquesta era la intenció inicial, basar l'àlbum en les històries sobre robots del llibre d'Asimov, I, Robot. Eric Wolfson, que era un gran admirador d'aquest escriptor, es va posar en contacte amb ell i diu que Asimov es va mostrar extremadament amable i entusiasmat amb la idea. Però hi havia un problema. Havia venut anys enrere els drets de l'obra i no s'hi podia fer res. No van tenir més remei que dedicar el disc d'una manera més genèrica a la relació de l'home amb els robots i la intel·ligència artificial, sense fer esment dels relats d'Asimov. El títol, com que no estava registrat, el van poder mantenir. Bé, hi van treure la coma i va quedar tot junt, I, Robot. Amb la música no van tenir tants problemes i, de fet, aquest disc es va avançar molt a la seva època, incorporant-hi tot un seguit de recursos sonors i d'arranjaments instrumentals que el van convertir en un referent per molts altres músics del camp electrònic. El tema que li donava nom a aquest I, Robot n'és un exemple. Al voltant del 1984, Eric Wolfson va conèixer en un viatge en avió el president d'una empresa química anomenada Imperial Chemical Industries. Van xerrar una estona i el directiu el va convidar a visitar la planta que l'empresa tenia en una població d'Anglaterra. Wolfson va quedar impressionat. Enlloc no s'hi veien persones ni arbres. Tot estava ple de milers i milers de tubs i canonades. La sensació era força inquietant. Inspirats per aquesta visita, Alan Parsons Projects van publicar aquell mateix any 84 un àlbum titulat Ammonia Avenue, que volia ser una reflexió sobre la manca de connexió que hi ha entre els científics i la població en general, sobre el poc coneixement que tenim del desenvolupament científic i industrial. Ammonia Avenue era precisament el nom que tenia el carrer principal d'aquesta gran planta industrial, i la portada, on hi veiem una maquinària plena de tubs, també reflectia molt bé el contingut de l'obra. Un dels millors temes era aquest primer time que cantava el propi Wolfson. Dos anys després de l'àlbum Ammonia Avenue, el 1986, Alan Parsons Project tornaven a dos dels temes que més els apassionen, Edgar Allan Poe i la reflexió científica. Stereotomy, el títol del treball que van publicar aquell any, és actualment un terme que té una aplicació científica, però el curiós és que ja l'havia utilitzat Edgar Allan Poe en el seu relat Els assassins del carrer Morgue. Als dos components de la banda els hi va semblar que l'escriptor s'havia tornat a avançar al seu temps, perquè, evidentment, en el segle XIX no hi havia res que funcionés en estèreo. En qualsevol cas, Stereotomy volia ser una reflexió sobre les pressions del món modern, i l'àlbum va ser també el primer que es va gravar exclusivament amb tecnologia digital. Aquest era el tema que li donava nom. A finals de la dècada dels 80, els dos components d'Alan Parsons Project van decidir separar els seus camins i seguir una carrera pròpia, encara que van seguir col·laborant en ocasions puntuals. Eric Woolfson va dedicar un treball a un altre científic famós, Sigmund Freud, el creador de la psicoanàlisi. L'àlbum es titulava precisament Freudiana. Més tard, el 2003, va tornar al seu admirat Alan Poe adaptant musicalment més relats d'aquest escriptor. I Alan Parsons, que seguia fascinat per la ciència-ficció, l'any 1999 va dedicar un treball a una de les obres més conegudes d'Herbert George Wells, La màquina del temps. L'àlbum es titulava precisament The Time Machine, però no el podem presentar aquí perquè, malauradament, es troba absolutament exhaurit i descatalogat. En tot cas, més de 30 anys després de la seva aparició, Alan Parsons Project continua sent un referent tant en la música com la creació d'obres conceptuals. Un clàssic que no morirà mai.